L'art d'educar, amb Isabel Gaià, Rosa Gairal i Dolors Sallés.
Un programa mensual en el que trobareu reflexions, orientacions i opinions diverses sobre temes d'educació.
No us el perdeu!
Bon dia i benvinguts a aquest programa. Darrerament no es parla de res més que de la crisi i la situació tan delicada que estan vivint algunes famílies. Al final de la crisi no es veu proper i es presenta un futur incert que algunes persones veuen amb molt pessimisme i d'altres amb més esperança. De ben segur que en alguns aspectes serà pitjor del que hem viscut fins ara i en altres serà millor. Però una cosa hem de tenir clara i és que ens hem de preparar pels temps que ens tocarà viure i hem de ser capaços d'educar a les futures generacions perquè se'n puguin sortir amb optimisme i esperança. Abans d'encetar el tema, com sempre l'Isabel ens farà unes reflexions molt interessants.
Hola, bon dia a tothom. Parlar d'aquesta crisi econòmica, que estem ara tots immersos, és una crisi greu. De fet, s'emporta llocs de treball, deixa individus i famílies a l'atur i cada dia hi ha més persones que esgoten els seus estalvis, tenen problemes d'habitatge i depenen de l'assistència pública. O sigui, realment és una situació greu. El que passa és que el percentatge de persones que encara tenim un sou, una pensió, uns estalvis o un familiar que ens ajuda és superior al d'aquells que tenen problemes seriosos. I això ens fa viure dins d'un marge de tranquil·litat, d'esperança. Confiem que tot s'anirà arranjant. La veritat, però, és que al final de la crisi no es veu propera, En aquesta crisi, qui té en aquesta crisi i en totes, de fet, no? Qui té més responsabilitat és aquell qui més sap, qui més controla, qui més poder té i els que han estat escollits pel poble per dirigir tots els afers polítics i socials, per això els hem escollit, no? Però tots tenim també la nostra part de responsabilitat. Negar això és negar la nostra possibilitat de modificar un món que no ens agrada. La història diu que tota millora ha calgut guanyar-se-la. Això està claríssim. Però quan ens ha semblat que no calia aquesta aportació, aquest esforç, i que tot era fàcil i planer, llavors és quan s'ha arribat la garrotada. En aquesta crisi hi ha aspectes, a més, que això ho agreuja, que van encara més enllà de la seva possible solució purament econòmica. Perquè sí que hem après coses, no? Hem après que no es pot gastar més del que tenim, que cal estalviar, que es necessita crear treball, que cal esforçar-se i que no s'han de fiar ni del diner fàcil ni de l'especulació i encara menys dels especuladors. Però hi ha d'altres aspectes bàsics que també hi estan relacionats a la crisi i que aquests, de fet, ja no tenen marxa enrere i que estaven també presents molt abans de que comencés, que esclatés la crisi. El món, això és una cosa que ens hem de ficar al cap, no pot tornar a ser el mateix perquè ja no té la possibilitat de ser-ho. Aquest món, en el que estaven tan confortables, era un tros de món molt petit. L'altra part de món, que és la més gran, vivia estretament en la misèria, i ara, com és normal, reclamen viure ells també bé, no? Dignament. I en aquest món nostre, no?, que era tan còmode, també, a part de ser petit, nosaltres, que érem els poquets, hem dilapidat l'energia. S'acaba el petroli, s'acaben altres combustibles fòssils i hem respectat poc la natura, que ara es revela. Com és lògic i just, tot el que queda cal gestionar-ho, ara gestionar-ho, entre molta més gent. Com caldrà fer-ho? Ens espera un futur desconegut i amb tota seguretat més auster. Ara, també hi ha una altra cosa. Predir com es viurà el nostre món d'aquí 20 anys en aquest moment és molt difícil. Com seran els viatges, no podrem viatjar tant, la llum, la calefacció, això ja ho hem sentit parlar molt, no? L'alimentació, l'habitatge, com serà? Ara, avui parlem d'educar. Doncs quan parlem d'educar no podem oblidar que som tots. Avui no parlem només d'escola, Som tots els que hem d'educar. La família, l'escola, la societat en general. Educar no és parlar de valors, ni parlar de com és de relacionar-los, ni parlar de coneixements, ni parlar de lo que està bé i malament, ni parlar d'esforç o de democràcia i justícia. Educar no és parlar, és fer, no? És predicar amb l'exemple. Perquè sense l'exemple, la paraula aquesta, qualsevol d'aquestes paraules són buides. I el que es transmet és hipocresia i una desorientació i indiferència, que a vegades és pitjor, no? A l'escola, si ens centrem una mica més en educar i si parlem, i si pensem en l'escola, encara que continuem referint-nos d'una forma general, no s'haurà d'anar com ara pues, per aprovar uns exàmens, per anar a la universitat, perquè és un lloc que es passa molt bé i que hem d'anar-hi. L'escola ha d'educar per un món incert, canviant i auster, l'escola i els adults. I què reclama educar per aquest món incert i que sabem que anirà canviant? Reclama que l'infant visqui com una necessitat i un deure individual d'ell propi, col·lectiu, perquè si no ell sol no se'n sortirà i el món no se'n sortirà si són deures individuals, la necessitat de tenir, de saber, de tindre coneixements, ha de saber, s'ha d'anar a l'escola per saber que... saber les coses i saber-les de forma seriosa, per poder relacionar, per saber de què van, per poder situar-se i no deixar-se enganyar. Però també s'ha de saber per poder modificar, crear i millorar el món, cadascú des de la seva parcel·la i la seva manera de ser. No? I també reclama educar en aquest món del futur, reclama aprendre a treballar de forma col·lectiva, en equip, però sobre aspectes reals. Treballar a partir de coses reals, d'una forma pràctica i exigint i obtenint resultats. No? Reclama aprendre a ser solidari i a saber consensuar. I també s'ha d'aprendre a ser exigent, perquè en aquest món pues, serà tot més difícil, se suposa, com a mínim no serà tan fàcil, i pues, hem d'aprendre, la joventut i els infants hauran d'aprendre això mateix, no? Hauran d'aprendre a exigir-se amb ells i amb els altres. I també hauran de ser més flexibles, escoltar els altres, informar-se i saber canviar de criteri. Reclama una informació pràctica per poder conèixer el medi ambient i per poder respectar la natura. I reclama aprendre a ser autònom, perquè si són autònoms, autònoms en companyia, en equip, però autònoms per poder abastir-nos amb un esforç, amb energia, per abastir-nos d'energia, per abastir-nos d'alimentació i d'articles de benestar. I reclama retrobar un lleure, perquè moltes d'aquestes coses les diem ara, però de fet és retrobar-les, perquè en certa forma sempre han sigut o haurien d'haver sigut això, no? Reclama retrobar el lleure en el tracte, pues, passant-s'ho molt bé en el tracte quotidià, amb els amics, disfrutar de la natura, de la lectura i en la pràctica de l'esport, però l'esport no el mediàtic, el que fem cada un de nosaltres. Reclama aprendre a ser feliç amb menys, perquè el que tenim ens ho hem fet i guanyat nosaltres, no? Però també reclama que siguem nosaltres, els adults, els que es vegin que estem lluitant per aquest canvi.
Molt bé, Isabel, m'ha quedat tot molt clar. Per reflexionar sobre aquest tema, tenim amb nosaltres a l'Assun Colomés, que treballa al taller del Priorat dels Disminuïts, i Susana Esmelzer, no sé, segur que no ho dic bé, ella és alemanya, ara li farem dir amb ella, i es dedica a fer traductora. Totes dues són persones que tenen molt clar el canvi que hem de fer per adaptar-nos al futur món amb optimisme. Ho hauries de dir ben dit, digueu, Susana, el nom ben dit.
Bueno, ben dit és Schmelzer, però ja has dit prou bé.
Bon dia a tothom i benvingudes.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Bé, doncs, com creieu que seria el món en el futur així més pròxim? És una incògnita tan gran, oi?
És una incògnita, sí. Bueno, hi ha gent que parla, no?, d'això de tornarem a anar amb el carro i els cavalls i perquè no hi haurà benzina i anirem tots una altra vegada a treballar caminant. I jo no crec que sigui tant, no ho sé. Però crec que sí que hi haurà molts canvis en els hàbits de consum, per exemple, no? Començant pels hàbits de consum, per força, perquè haurem de pagar la llum, perquè si no, no ho podrem pagar la llum, i haurem d'estalviar, perquè, o d'estalviar, o si més no, de ser conscients del que gastem, perquè no tindrem prou, no? Jo crec que hi haurà un canvi en l'hàbit de... En vez de gastar o comprar per desig, comprarem per necessitat, no? I que és un canvi que jo trobo molt positiu, eh? Allò de, bueno, el consum responsable, no? Hi ha gent que pensa que no, però jo penso que sí, perquè l'economia, vulguis o no, si no tens, no pots gastar més, no? És una cosa que que té atrapat, no? I en quant a hàbits, bueno, altres hàbits, no? Més a nivell social, doncs també canviaran, perquè no podrem portar, anar tots a Reus a treballar i cada un amb el seu cotxe, no? Arribarà un punt en què la gent es posarà d'acord i aniran cotxes plens, no? Igual, jo crec que sí, perquè si no no podràs anar a treballar, no et sortirà a compte, no? Però sí que penso que tot això vindrà, però seran hàbits també que, com que s'han canviat des de la pressió econòmica, igual no queden com a valors, no? I no sé fins a quin punt es convertiran en un valor després, no? Això no ho sé, no?
Bueno, potser una mica és la feina dels que ho tens més o menys clar, no? Vull dir, una feina d'anar escampant aquesta taca d'oli i de que el fet d'haver de canviar aquests hàbits no sigui una angoixa ni sigui viure-ho malament, sinó veure la part positiva d'això.
Sí,
perquè, per exemple, jo no sé, jo ara pensava, si s'ha d'agafar el cotxe tres o quatre persones per anar a Reus, així com ara hi van quatre persones amb quatre cotxes, doncs durant el trajecte es poden crear unes amistats amb aquest trajecte, mentre es fa aquest trajecte, no? I a partir d'aquí, igual, fins i tot planejar altres coses que es poden fer en el poble, o no sé, que pot ser un mitjà de comunicació a la vegada que t'estalvies el gasoil, no?
Sí.
Bueno, jo trobo que una cosa que ha dit la Isabel és molt important, és d'aprendre a viure feliç amb el que tenim. I clar, això jo crec que serà una mica l'adaptació que hem de fer tots, que el que tenim ho hem de valorar. Si és poc o si abans era molt, doncs ara el poc que tenim, doncs ho hem de valorar. Hem de valorar que tenim, per exemple, aquí al Priorat un paisatge fantàstic, que vivim encara en una societat que hi ha contacte entre la gent, que, per exemple, es poden fer coses entre tots. I això és una mica, doncs, també la idea aquesta de veure l'ampolla mig buida o mig plena. I clar, jo crec que això és una cosa que és molt important, d'afrontar-se a una situació difícil, qualsevol situació difícil, de veure el positiu i d'aprendre amb tot el que tens, de treure el màxim positiu, i el que dius tu, sí, no? D'aprendre a ser feliç amb el que tens, que sigui poc o sigui molt.
Per mi el valor més més important en aquest moment, no?, seria l'acceptació, no? Acceptar les coses com venen, que no vol dir resignar-se, sinó l'accepto, i a partir d'aquí jo intentaré canviar el que pugui canviar o buscar la manera de que a mi em sigui millor, no? A mi i a tots els altres, no?
Però això és un procés que hem d'anar fent a poc a poc, sí, que no podem esperar de dir quan vindrà, ja...
No,
ja ens hem d'anar mentalitzant una mica, perquè llavors la patacada serà molt més grossa.
Ja anem atreçats.
Costarà més.
Ja anem atreçats.
I a més aquí ho veiem des d'un punt de vista, però nosaltres hem d'imaginar una ciutat amb tota la quantitat de gent que hi ha, que la necessitat farà canvis, però aquesta necessitat jo crec que a la llarga, estic segura que serà positiu, suposo, segura no pot estar ningú, però vaja, és el que jo crec. Però en principi pot ser traumàtic, perquè, clar...
Perquè penseu que estem preparats?
No, no estem preparats. Jo penso que no. En principi pot ser traumàtic, però jo penso que a la llarga se sortirà guanyant, no? Però en principi sí, jo crec que...
Jo hi ha moments en què ho veig positiu i hi ha moments en què, bueno, veig el mal anomenat tercer món, no? Jo he estat a Amèrica del Sud, no?
Sí.
Hi ha llocs on realment...
Sí.
Jo vaig veure allà, vaig tornar dient, no, això és el primer món, nosaltres encara hem d'arribar aquí, anem cap aquí, no?
Sí, sí.
I, ostres, el que hi ha allà és, per mi, és inhumà, no? O sigui, bueno, sé, els assassinats perquè sí, perquè... Bueno, tots aquests conflictes que hi ha a diari al carrer, no? I a vegades penso, ostres, anem cap aquí, i a vegades penso, no, tot això ens aportarà coses positives, canvi...
Jo penso que partim de societats diferents, però...
Sí.
Vull dir que la formació que hi ha hagut aquí...
Sí, però estem... Econòmicament ens estan escanyant moltíssim, no? Bueno, no ho sé, però...
No ho sé, jo... Una mica, si comparem això amb el tercer món, penso que la formació que s'ha rebut aquí, o el que nosaltres hem anat adquirint, no és el mateix que ells ho han viscut sempre així. I llavors potser la reacció és diferent. Llavors jo penso que el que s'ha de fer a partir d'ara és això, és anar veient cap on anem i nosaltres anant-se conscienciant de tot el que nosaltres haurem d'anar canviant d'aquests petits hàbits i començar-los ja a practicar. Mm-hmm. Això que deies tu, no? De trencar el llum, els llums de casa, quan de vegades els deixaves oberts perquè d'aquí una estona potser hi he de tornar a anar, no cal, doncs es tanca el llum i punt. Mm-hmm. Vull dir, petites coses d'aquestes que et van fent prendre consciència del que realment haurem d'arribar fent, perquè és que no es podrà sostenir. Mm-hmm.
I el problema jo crec que també és que passar d'un nivell a més coses, això és facilíssim.
Sempre és fàcil.
Això no costa res.
Ara cap avall.
Ara, anar al revés, mm-hmm. jo crec que és un problema seriós. Mm-hmm. Llavors tenim uns joves i adolescents i nens amb uns mals hàbits i que costarà, eh? Jo crec que costarà força. I el primer que s'haurien de conscienciar són les persones grans, els adults, no? De dir, doncs això ara així no pot ser, però clar, tothom procura que no se'n donin compte, que continuem fent el mateix, no? En lloc doncs d'explicar-li, no? De dir, escolta, no, ara això ha canviat. Això,
clar, però els mals hàbits també és això, és aquesta idea que tenim que sempre s'ha de créixer, sí. Sempre s'ha d'anar avançant, exacte. I això no pot
no
ser.
Pot ser. Mm.
Clar, per exemple, si avui en dia tu dius al nen, doncs mira, de vacances anem aquí a la costa i prou, i no anem ni a Londres ni a cap altre lloc, ja és la gran decepció per molts. I això s'ha de canviar, que això, a veure, valorar-ho que tenim aquí i el fet que, per exemple, si tu fas una cosa, per exemple, ara parlant de vacances, de viatges, que abans sí. Tu mencionaves, no? Doncs que clar, que també aquesta mentalitat de pensar, és molt normal que tu vas a Londres a comprar un cap de setmana, doncs no. Fa 20 anys o 15, això no era normal.
No era normal.
I tu pots anar a comprar a Barcelona, te pots posar el tren i anar, que no és cap problema, que també és una ciutat gran, vull dir que... Mm. Però aquestes expectatives s'han creat i clar, això ara... Sí, és un pas enrere, però jo crec que si aquest pas enrere ho pintes d'una manera que diu, a veure, si tu fas aquest pas enrere, fas una cosa bona, tu fas una cosa que és ja anar en una direcció que estalvies, que fas la teva aportació al no agafar l'avió, però agafar el tren per anar a Barcelona, si vols anar a comprar o veure un concert o que sigui, sí. I a veure, totes aquestes coses sempre pots dir, doncs, clar, hem d'anar enrere, però cada pas enrere també pot ser un pas
endavant.
Pas endavant, sí.
Sí, sí.
I això amb els viatges ho veig molt, que, mm-hmm. que hi ha unes... Clar, són coses que també estàs una mica exposat a tot el que és la publicitat i que, clar, si ho veus cada dia dius, oh, mira, clar, per què no anem a Nova York?
I amb l'alimentació també sí. Es veu molt, no sé si era ahir o abans d'ahir la tele que també anunciava que tant per cent de nens que hi ha obesos. Mm-hmm. Mm-hmm. Que vull dir, clar, i es veien, no?, un pati d'un institut o d'una escola i n'hi havia que a l'hora del pati portaven un suc, una bossa de no sé què, una bossa de no sé quantos, portaven tres bosses, un suc, vull dir, i dius, bueno, però aquell nen necessita això per esmorzar, que pot ser.
Mm-hmm. Doncs d'aquí un temps potser haurà d'agafar un tros de pa i un bocinet de xocolata
i ja està.
I farem un bé per la seva salut.
Clar.
I aigua de l'aixeta,
exacte.
Sí. Jo el problema ho veig una mica amb això desconegut, de que no sabem exactament fins a quin punt arribarà la crisi. Jo el problema el veig aquí. Jo penso que a la llarga sí, continuo pensant que a la llarga s'arreglarà. Però, de moment, com que no ho sabem exactament, fins on arribarà l'atur, fins on arribarà la gent sense feina, no sabem exactament quan s'acabarà realment els combustibles que estan acabant, però ho diuen així, sí, però no ho diuen. No sabem realment una sèrie de coses que, si coincideixen en un moment determinat, sí que en aquell moment, per això jo deia jo, això del traumàtic, està precisament en tota incertesa, perquè tampoc es parla clar. Ho sabem, però no tenim no tenim les dades. No, ja sabem que no serien mai exactes, però aproximades. I és això el que jo m'amoïna més, perquè totes aquestes coses de més austeritat i tal, per la necessitat ensenya i les aprens, perquè igual que els nostres pares vivien així, o els avis encara vivien així o pitjor, doncs es viuria millor que ells, però més austerament. Perquè si hi ha un moment que arriba molt atur, molt, llavors sí que pot haver-hi un moment
de
crispació i col·lapse. No? I ara, que després això s'anirà i es podrà solucionar segurament, perquè és veritat que partim de... Ja tenim unes idees de justícia, de tal, de qual, que se suposo que totes aquestes idees, doncs, predominaran. El que passa que ara, en aquest moment, sí que és veritat que tenim una base que l'hem fet nosaltres, de joventut, que no l'hem preparat per això. I nosaltres aquí no els podem criticar en absolut, perquè han sigut nosaltres.
Tot el que han volgut.
I clar, llavors encara és una mica més difícil això. O sigui que per ells serà més traumàtic. Però això jo crec que és millor mirar-ho de front. Perquè així és més fàcil, perquè si no ho mirem, diem, bueno, això pot arribar. Doncs preparem-nos, perquè llavors, per poder-lo solucionar, anar a arreglar més ràpid, no? És això el que a mi personalment és el que em fa por.
Bueno, també passa una cosa que, clar, ja segurament que cada un coneix alguna persona que ha perdut la feina, que ha perdut la casa, que ja ha sentit de molt a prop, doncs, els efectes d'aquesta crisi. I clar, això cada vegada seran més persones, no? que s'han de buscar estan buscant feina i no en troben, s'han de desplaçar amb un altre...
Parats de llarga durada.
Sí, i clar, i això cada vegada serà més. I està... Jo crec que en aquest moment està creant una atmosfera de molt, 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 molt pessimisme, i això també està transferit directament a el que són adolescents. I jo, clar, per exemple, els nostres fills que diuen, per què he d'estudiar jo? Perquè, clar, el que m'espera és un res. Clar, el que m'espera és un buit, perquè és una cosa que ja, clar, jo no puc ni trobar feina, no puc fer les coses que m'agraden fer. Doncs tenen tota una actitud molt, molt negativa. Jo crec que l'escola, tot això, l'educació, els pares, això ho hem de canviar. Que siguin positius, que bueno, veure, no, amb tot això, si tu prens una iniciativa, si tu creus en tu i tu creus que pots ir endavant, ho pots fer. I el millor que pots fer és aprendre, perquè clar, la teva casa la perds, el cotxe el perds, però el que has après, això no ho perds, no t'ho pren ningú. I això, clar, això crec que és una cosa que crea un ambient molt, molt negatiu. Sí. Bueno, jo veig amb els adolescents l'edat dels meus fills, que són així, bàsicament, són nens trists. Jo trobo això molt, molt, bueno, molt fort, perquè, clar, hauríem de ser en una edat que volen conquerir el món. I no estar allà pensant, no, això no va cap...
En cap és que no estan acostumats a frustrar-se, no? Estan acostumats a que tot els hi vagi bé.
Tot, i que tot surti tot bé, i clar, i ara es troben que tot el que veuen, obren la tele i veuen que, doncs, mira, ja no hi ha res, per nosaltres aquest món ja no té res, ni llocs per passar-s'ho bé, ni llocs per treballar, i clar, això crea un ambient molt negatiu, i amb aquesta actitud, doncs, la gent tampoc no tira endavant. I això crec que sí que es pot canviar una mica des de dins de la família. Amb l'educació crec que és un punt que sí que es pot treballar.
És bàsic.
Sí, és el que deies tu, de la flexibilitat i l'autonomia, no? Que siguin flexibles, que no es tanquin amb... Jo vull ser això i només això i no faré res més, perquè es quedaran sense fer res.
No, o sigui, diu que es preveu que cada un dels adolescents d'ara... durant el llarg de la seva vida poden arribar a tenir 8 o 9 feines diferents.
Sí, clar, però això perquè, nosaltres clar, hem viscut.
Vull dir, és una cosa de que han d'estar preparats per poder fer moltes coses i també ben preparats, perquè clar, com que hi haurà tanta gent buscant feina, doncs lògicament el que estarà més ben preparat, sigui més responsable i sàpiga fer les coses ben fetes, aquell serà el que se'n anirà sortint. Per això que aquesta actitud de dir, doncs no vull estudiar perquè el futur que és el contrari, no?
Sí,
és de dir,
sí,
ens hem de preparar molt bé per poder anar sobresortint en aquest món laboral. A part de que també s'hauria d'analitzar una mica dins el món laboral la vida que s'està portant, no? Perquè, clar, si això comporta anar treballant més hores i que la gent vagi angoixada tot el dia i hagi d'anar al psiquiatre o al psicòleg perquè no pot donar més de si, i les famílies van com van perquè no es pot atendre a la canalla, tot això són coses que s'han de replantejar. Si hi ha tanta gent que no té feina, potser treballem tots una miqueta menys.
Exacte.
I repartir una mica les hores de treball, no? I viurem tots amb una mica menys, però dignament i sense viure tan angoixats, perquè és que a la ciutat veus la gent que va, però de bòlit, amb...
Bueno, és que també hi ha un problema, jo crec, serio de comunicació.
L'altre?
Sí, la gent no es comunica. Estem, cada qual té la seva parcel·leta...
No hi ha temps.
Bueno, no hi ha temps, però és que tampoc, vull dir, ni que tinguis temps... cada qual va per ell, vull dir, s'han tornat individualistes totalment, vull dir, no hi ha relació, no? Aquí encara no podem parlar perquè estem en un poble i en relacions encara la gent, però tu vas a la capital, no? I escolta, amb la porta pels nassos, vull dir, és que ho han perdut tot.
Bueno, una mica és l'opositiu que es preveu que pot passar, no? De dir, com que tots tindrem menys recursos, ens haurem d'ajudar tots molt més. Doncs si tu, per exemple, saps tallar els cabells i em talles els cabells, jo a la millor et sé fer, jo què sé, sé fer ganxet i et faig alguna cosa de ganxet o et vinga a fer un massatge, no? I una mica és això d'intercanviar-nos i d'ajudar-nos una mica entre tots, que potser farà que aquest individualisme...
Sí, però a nivell de nens, per exemple, ara no sé si era jo abans d'ahir, que vaig trobar un i em comentava, deia, a l'hora del recreo, fa 20 o 25 anys, diu, tota la canalla, es coneixien, de l'escola rural, es coneixien tot l'entorn, sabien on hi havia un pi, on no hi havia un pi, on hi havia un barranc, on hi passava, què sé jo. Diu, en canvi, ara surten al recreo, diu, i com que porten maquinetes a la butxaca, tots, diu, se senten, no corre ningú, diu, és un recreo mort, vull dir, no juguen, no... I que ja es fan esforços d'ensenyar jocs d'abans i ensenyar jocs col·lectius, però s'ha perdut aquella allò...
Fa el que veuen.
Exacte,
fa el que veuen.
I van tot el sant dia amb la màquina a la mà i dius, bueno, que ja està bé, avui tots aquests adelantos tecnològics són bons, però sense abusar-ne. Que n'hi ha que...
A veure, aquests aparatos no són, per a mi no són avanços tecnològics.
Exacte.
És un pas...
És
bàsicament com posar un nen a una gàbia.
A una gàbia.
Tots veus que estan els pares amb els nens, per exemple, en un restaurant, i els pares no parlen amb el nen, perquè el nen està tot
el rato només
amb l'aparato que té allà.
Sí.
Jo no sé si allà...
Si
l'escola, per exemple, ja no podia fer una intervenció més forta, dir, doncs mira,
exacte,
aquí res. Una vegada que entres aquí, doncs aquests aparatos,
exacte,
no,
fora,
els pots portar,
fora,
o si en tens un, doncs tu ho has de deixar i ja t'ho tornarem quan marxis, el que sigui. Perquè clar, si ho poden fer servir, doncs si ho faran, però jo crec que també molts pares utilitzen aquestes màquines per tenir la seva tranquil·litat.
Exacte.
Bueno, perquè és el que dèiem abans, quan es porta una vida tan estressant i angoixant, doncs clar, al moment, clar, arribes a casa i llavors estigues pels nens i juga amb els nens, que és el que menys gans tens de fer en aquell moment. Si s'entretenen a la maquineta, és el moment que tu pots relaxar-te una mica. I una cosa porta a l'altra.
I amb l'època, amb l'exemple que posava la Susana del restaurant, i si no té la maquineta, deixen anar els sueltos els nens per tota la sala, corrents amunt i avall. Que també es dona aquest cas.
Sí.
Escolta, i anant-los cridant, nitos! I munta allà un ciri, que també vols dir, tu penses, bueno, aquesta canalla a casa també fan això, perquè si no, no ho farien aquí, si no ho fessin a casa. Vull dir que, clar... Jo crec que hi ha molta feina feta.
Jo penso que hi ha molta feina feta.
A nivell d'escola, a nivell de família, a nivell de societat.
Quasi que més a nivell de família, perquè jo, no sé, també, bueno, des del meu punt de vista, que no sóc mare ni res de tot això, però sempre es dona la culpa a l'escola, no? I penso que és des de casa, no? L'educació bàsica, no?
És la primera.
I els valors bàsics són des de casa, no? I si tu deixes que corrin pel menjador mentre tu estàs dinant, doncs correran pel menjador del restaurant mentre estàs dinant, no? I...
Clar.
Clar, vol dir que amb una cosa com ara, per exemple, amb la PlayStation, tot això, a veure, com a pare, tu també pots dir als nens, doncs no, tu no el tindràs,
ja està.
És una, bueno, no, és un fet, i era una lluita constant. I a veure, però... es pot fer, a veure, tu pots
tenir... I no li representa cap trauma, eh?
No, crec que no.
No, ja va.
No,
i si
no
va a la casa dels amics, que es guanyin les coses.
Desenvolupa la imaginació, t'inventes un altre joc, no? Vull dir, és que clar, si no tens allò, no? És com, bueno, és com el de la televisió, també, no?
Clar.
No, hi ha molts pares que et diuen, no els hi pots prohibir, perquè després se senten exclosos, no? Perquè tothom parla d'un tema i tu no pots parlar. A mi em passa moltes vegades, m'és igual, és que tampoc parlen de temes que m'interessin tant a la tele, la veritat, no? poques vegades parla la gent d'un programa
i ara menys que mai. I ara menys que mai.
No, és que una mica també
plorem.
Una mica el que estàs fent és que siguin com a nens borregos, no? Perquè, clar, com que aquests nens, els altres tenen, utilitzen o fan servir productes de marca, doncs si tu no ho tens, pobret, perquè no, vull dir, ell ha de tenir la seva personalitat i ha d'acceptar que hi ha coses que ell no les té, que tenen els altres, o al revés, ell té unes coses que els altres no tenen, i penso que voler fer servir una mica l'excusa aquesta, de dir, no, és que jo li he de comprar perquè, clar, com que tots ho tenen, això no és vàlid,
una cosa,
perquè al contrari, jo penso que li estàs fent un mal amb ell, perquè ell ha de ser ell mateix, perquè si no és allò que diem, no? que a vegades la massa de la societat es deixa portar pels mitjans de comunicació, per això, perquè com que diuen que s'ha de vestir d'una manera determinada, tothom ha de vestir d'aquella manera, ara toca anar amb els pantalons estripats, tothom amb els pantalons estripats, no sé, vull dir, veure una mica que tu has d'anar i has de fer les coses que tu et sembla que estan bé, no les que en general la societat diu. Tenir una mica de criteri.
És molt important que es guanyin, o sigui, que aprenguin a guanyar-se les coses i aprenguin també a veure que amb el seu esforç poden aconseguir coses i poden aconseguir canviar i millorar les coses, perquè això és el que necessitaran també molt pel futur, però si no són, si ells no aprenen a tenir aquestes eines de saber esforçar-se, de saber com vol una cosa, que se l'han de guanyar, que han d'esforçar-se, que després una cosa que no s'hi agradi la poden canviar, la poden canviar d'alguna manera. Clar, és que això són coses que s'han d'anar fent, no? S'han d'anar fent cada dia, perquè de dificultats segur que n'hi haurà. No sabem de quin grau, no? Però segur. No? Però llavors, clar, la manera de solucionar-les és aquesta.
Jo crec una mica que l'escola té feina amb els nens, com si diguéssim. Però crec que, no sé si correspon ben bé a l'escola o en qui correspon, però que hi ha molta feina a fer amb els pares. Vull dir, hi ha una,
la clau.
Hi ha una generació de 30 i fins a 40 i, per posar una determinada edat, que vull dir que per mi estan... Els hi costa, doncs, d'entrar. Els hi costa d'entrar, els hi sap greu, que els traumes i els nens, i si fins ara ho han fet, si fins ara ho han tingut.
Hi ha un canvi que també... Bueno, ara està tot just començant això d'introduir, per exemple, que un llibre d'escola, que un llibre que fa servir, que no és justament teu, que per exemple que d'introduir un sistema de tenir els llibres que són la propietat de l'escola, i que la responsabilitat que tens tu és de mantenir aquest llibre pel
nen que vindrà l'any que ve.
I per exemple, això és una cosa que jo crec que costa molt. Jo em recordo que fa uns anys ja que un nen que anava a la classe del nostre fill del petit i tenia un germà més gran que tot just també es portaven 2 anys, doncs aquest nen hauria pogut aprofitar perfectament els llibres del seu germà, com el nostre ho ha fet. I la mare li ha comprat tot nou, i clar, això són unes despeses enormes. I li dic, per què li compres tot nou, que no pot aprofitar el seu germà? Dic, no, perquè jo no vull que pensi que l'estimem menys perquè fa servir els llibres. I aquesta actitud jo crec que és una actitud que és bastant comú, i això sí que s'ha de canviar, que el que és vell, el que no és totalment nou, també té un valor. I no és una cosa que has de dir, doncs mira, aquest llibre, ja veus que algú ja l'ha fet servir, doncs aquest llibre ja no val. Doncs no, sí que val. Igual que la roba, perquè no se pot, per exemple, fer servir els xandes de l'escola d'un any per l'altre, perquè, a veure, normalment no són estripats ni res, bueno, algun pot ser que sí, però són coses que jo crec que és un canvi que s'ha de fer i s'ha de treballar tant amb els nens com amb els pares que com amb els mestres, jo crec.
Sí, la societat és en general que hem tingut aquestes actituds últimament, no? I és la societat global també la que ha educat els nens, perquè ha sigut tots, no? Perquè els pares, l'escola, els adults, quan anem pel carrer i hem vist coses d'aquestes que ja explicava, que un nen va a una botiga i ho desmunta tot i la mare ho mira i tal, doncs nosaltres també ens hem quedat quiets. Abans un nen feia alguna cosa semblant d'aquesta i el senyor que anava allà li deia, escolta, nen, o la senyora o el jove li deia, nen, no facis això, no sé. És la societat global que educa. I els pares no poden ser amics. Pots ser amic, els fills te poden tenir molta confiança, te poden estimar molt, però el pare, si es posa al mateix nivell que el nen, no pot estirar el nen cap amunt. Això és una idea equivocada que hi ha. El pare no pot ser primer un amic, és primer el pare, és primer l'adult que que és tirar el nen cap a dalt, no? És el remei, que tirar el nen cap a dalt, perquè si no l'estires tu...
I també la importància de lo que ha dit també la Susana, de saber disfrutar molt que tens, no? I sigui el que sigui, perquè això que els veus asseguts i m'avorreixo, m'avorreixo, ja no sé què he de fer. Sí.
Bueno, però una mica això també ve a mesura que tens menys, també vas valorant més el que tens, eh? I jo penso que també la societat en general potser encara no està fent aquest pas, però hi ha molts col·lectius que sí que estan treballant en aquesta línia, eh? Jo penso que tota la gent que s'ha mobilitzat en el 15M no ha quedat, per molt que sembli, no ha quedat en un no-res, sinó que s'estan fent assemblees a barris i s'està fent com una xarxa llogant, i com una taca d'oli que s'està escampant moltíssim. Hi ha, per exemple, a mi una revista que l'Isabel em va fer conèixer, que és aquesta, l'Opcions, que trobo que és boníssima perquè dona moltes idees de com podem anar canviant hàbits i de quines coses podem fer per anar trencant una mica amb aquesta dinàmica del consum-consum. I també cal veure la quantitat de botigues que s'estan obrint de coses de segona mà. O sigui, que s'està entrant, que s'estan fent cursos a les ciutats i en molts pobles d'aprendre a cosir, que molta gent jove doncs, no sap cosir, i aprendre a cosir per fer nosaltres les, o arreglant-se les coses que no tenim, que estan espatllades, o si vols canviar de model, doncs de dir, pues aquesta faldilla així no m'agrada, pues mira, ara me la canviaré d'una altra manera i aniré amb la faldilla nova, no?
Giraré del revés.
Vull dir que jo penso que són petites coses que són molt valuoses, perquè si es van introduint i es va fent una xarxa, es pot aconseguir que això, que molta gent que potser tot el que vindrà ho viuria amb angoixa, doncs ho visqui d'una altra manera.
És una taca d'oli que s'anirà escampant.
No? Ara, que passa les dones de la quartera fan un curs també de sostenibilitat a la llar o alguna cosa així. Que, bueno, he trobat que està bé, que està molt interessant. No?
Sí.
Bueno, el que tampoc hem anomenat és que el que hi ha més amunt també no és precisament massa agradable, no? Tot el que es veu i de corrupció i etcètera, etcètera, no? Això també, vull dir que...
Sí, el que passa que això és una cosa que no està a les nostres mans, eh?
Sí, jo penso que, mira, jo no vull ni saber-ho.
Clar, no cal amargar-nos i més. S'hi ha donat tants tombs i que jo he arribat a un punt que dic, mira, com que això no ho puc solucionar, jo el que puc fer és anar al carrer i manifestar que no estic d'acord amb tot això, però més que això no puc fer. I jo el que penso que he d'intentar fer tot el que està al meu abast, que és el meu entorn, i això, doncs, si tenim un mitjà de comunicació com és la ràdio, que el que tu penses o el que pensen altres persones ho pots dir, i que la millor doncs hi haurà alguna altra persona que dirà, ah, doncs mira, potser sí que encara hi ha alguna esperança, no? I que podem canviar coses i que podem canviar el nostre ritme de vida i els nostres hàbits. Doncs és el que podem fer, el que està al nostre abast.
Sí. Ah, jo penso que exigir-los, sí, exigir-los,
i anar a buscar... Arreglar un altre no podem.
I anar a buscar els que tu saps que són més normals i insistir, perquè clar, hi ha de tots.
Això sí, jo dic...
Aquells que són més normals insistir, anar... Jo crec que sí, exigir, sí, perquè si no... Ara... Perquè jo penso que s'ha de combinar les dues coses, exigir també, exigir cada un des del món que conegui més, des del lloc on estigui, on se senti més còmode, però exigir, no? Exigir aquest canvi i buscar complicitats amb els que es pugui dels que,
el que, passa
dels que
per,
estan a dalt, no?
Per exigir,
hi ha gent que sí que pots buscar complicitats, buscar-les.
Però per exigir aquest canvi hi ha d'haver un nucli molt gran per fer pressió, perquè si sempre som els mateixos que anem a la plaça de la quartera, no solucionem res. Llavors, perquè hi hagi més pressió, la gent ha d'estar més sensibilitzada envers això. I una mica... Clar.
Tornem a la feina aquella de pintar i fent una taca d'oli. Sí, jo també penso el mateix.
Jo també penso en la taca d'oli, però jo penso que també s'hauria d'arribar una miqueta més amunt. No sé,
jo també, però el que et dic...
Jo també, però...
A veure, a mi, jo per exemple, jo no comprenc que hi hagi noms i cognoms de gent que han fet equis coses No, amb nom i cognom, i saber on treballa, amb el carnet d'identitat, etc, etc, i que tothom se quedem tan panxo i que el senyor li donin un altre càrrec i que tiri munt.
Bueno, però si no exigim, clar, que és pitjor, encara que de moment no aconsegueixis res, però exigir-ho sí, i intentar buscar complicitats i buscar... Això sí.
Però jo també penso...
Continuar fent lo de l'atacar d'oli, perquè lo d'atacar d'oli, però exigir també, d'una manera o d'una altra. Cada un, això és molt personal, perquè cada un farà de la seva manera, o però, clar, perquè si no és com si ja t'està bé.
Però Isabel, per fer canviar això, si no és un col·lectiu molt gran, sí, sí, no es canvia.
Sí, sí.
Perquè ja s'ha vist quantes manifestacions s'han fet i quan al·legacions a moltes coses, i si no hi ha...
I et treuen la policia recolzament... i te'n vas corrents.
Clar. Ells tenen la paella pel mànec. I que no vull dir que no s'hagi de fer,
que sóc la primera... Ja entenc el que vols dir, ja, que s'han de fer les dues... Jo penso que s'han de fer les dues coses.
Però el problema és que tenim tendència a criticar-ho tot i per, clar, i pel carrer, per les botigues, a deixar-ho tot verd, però quan hi ha una crida de dir, doncs vinga, nois, que això no ens està bé, doncs som-hi, posem-s'hi, doncs no, la gent es queda a casa. Llavors, clar, quina força tens per canviar tot això? Sí, no, és que sortir al carrer no se'n treu res.
No és una cosa que es canvia d'un dia a l'altre.
És poc a poc.
Has d'anar a poc a poc. Jo crec que has d'anar, clar, si una manifestació, jo puc escollir si vaig o si no hi vaig. Clar, doncs jo si hi vaig, és igual que potser només som 15 ja a la quartera. Sí, però som 15. Són 15. I que surti la premsa o que sigui. I a veure, jo crec que això són coses que has d'anar fent i no has de dir, mira, és igual si vaig o no vaig. No és igual. I per a mi personalment no és igual, perquè jo com a mínim vull tenir la bona consciència de que sí que he fet alguna cosa.
Exacte, tu com a persona, clar. Bé, ens acaben de dir que ens hem passat, però quantitat. Aquí a les 5 hem anat fent la tertúlia. I el pobre tècnic ja veuràs després. Els que venen darrere. Bé, doncs, com us dic, se'ns ha exhaurit el temps, aquí podríem estar molta estona parlant i segur que anirien sortint moltes coses, però doncs a la ràdio tenim això, no? Que se'ns ha acabat el temps. Us donem molt les gràcies per haver acceptat la nostra invitació.
Gràcies a vosaltres.
Haver-nos donat la vostra opinió i mira, si ha servit amb algú per encendre-li alguna llumeta, doncs
tot això que tenim.
Tot això que tenim, això. Doncs bé, donem per acabat aquest programa de l'Art d'Educar i donem pas a l'informatiu amb l'Alfonso Reig. Sapigueu que podeu tornar a escoltar aquest programa demà diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre. L'Isabel Gaià, la Rosa Gairalt, jo mateixa, la Dolors Sallés, i el Jordi Borja, que ens ha fet de tècnic. Us desitgem un bon cap de setmana.